Idò, arribem a les 10:29 i tenim ja aquí el Batle Tomeu Cifra, la secció setmanal El Batle Respon. Bon dia, Tomeu.
Bon dia a tothom.
Bé, Tomeu, ja hem acabat l'estat d'alarma des d'ahir. Se va finalitzar aquest estat d'alarma, però hem vist reaccions a festes multitudinàries a diferents comunitats autònomes. Aquí a Mallorca és una de les comunitats d'Ullots, a les Illes Balears, on tenim més mesures restrictives amb aquest toc de queda que continua. Recordant que bars i restaurants ara poden obrir ja cada dia tot seguit, fins a les 10:30, però seguim en límits a 4 persones per taula, en límits de 6 persones, també les reunions socials i familiars, i tenim toc de queda. Tomeu, bé, vist tot aquest desgavell que va passar ahir des de dissabte a mitjanit.
Sí. Jo, la veritat és que m'inquieten els que veig drets quan veig aquestes coses, sobretot, ara ho comentàvem, perquè primer de tot, la gent que fa això és el trams d'edat a la majoria que no estan en fase d'immunització, amb la qual estan sense vacunar, no? Ja vol dir que aquesta gent, possiblement, són que, lògicament, per vacunació, són els darrers que se vacunaran, però no vol dir que no puguin ni tenir l'enfermetat, ni tenir el Covid, ni transmetre-la, que és el més greu de tot, no? Per tant, això és una irresponsabilitat total. A veure, aquí hi ha una situació jurídica que a nosaltres ens ha afectat i afecta a tothom. Jo crec que, particularment, no, la meva opinió personal és que no s'ha fet bé, perquè si l'Estat és el que té un mecanisme, els eleva i deixa la pilota damunt les comunitats autònomes, que en cap i a la fi passen la pilota en el seu Tribunal Superior de Justícia, que n'hi ha de 7 en totes les comunitats, i després, subsidiàriament, en funció de lo que pugui passar o no, i en funció de cada comunitat autònoma, perquè no totes tenen la mateixa potestat damunt, a l'hora de presentar recursos davant el Tribunal Suprem, va ser estar complicat, no? Clar, en el moment que desapareix l'estat d'alarma, doncs desapareix. Aquí és vera que han tingut, crec que en bona mesura, mantenir la restricció, però ara imagineu-vos que el Tribunal Superior no l'hagués avalada.
Va ser per un vot de diferència.
Perquè a més hi ha hagut dos vots, són 5 i hi ha hagut una diferència. Uh-huh. Inclús hi ha hagut, en fi, no
ha estat un ànim.
No quadra això, clar. I en el
I
final,
a Canaris, per exemple, no els
hi ha anat. Revés, la qual, per això dic, deixem en manda D7 Tribunal Superior de Justícia, on deixar de comunitat autònoma, no? Això m'apareix una barbaritat, primer des del punt de vista jurídic, que el govern central hagi fet això, que hagi deixat les comunitats autònomes a los pies de los caballos, i després, per l'altre costat, també per jo és una barbaritat que no s'apliquin mesures quan veiem que la ciutadania, o que part de la ciutadania, no en generalitzar, lògicament, no compleix. Que se dedica, que ha passat una... És com si haguessin acabat els exàmens. No és això. És que han acabat un estat d'alarma, però per què ha estat l'estat d'alarma? Clar.
Ara, diaris actualitzats d'avui diuen que el govern ara ha obert la possibilitat avui de realitzar canvis legals addicionals perquè les comunitats autònomes puguin afrontar la pandèmia després de l'estat d'alarma.
Això ho tenien, això ho havien d'haver previst, entens? No esperar en un col·lutió, perquè ara, en el final, què passa? Que la conseqüència pot ser epidemiològica. I després, per allà on volia... Ja volem veure el que passarà, perquè, clar, per exemple, amb aquest recurs de l'escenari ho ha d'anar ja, però ha presentat un recurs en el Suprem. Mm. I el Suprem, quan decides, qui ja decidirà per tothom, i veurem què passarà. Però al final, és ho poder... No hem de deixar aquestes coses en el poder judicial, és ho poder... És l'executiu que ha de marcar les lleis en un legislatiu, que és el mateix que és, en aquest cas, el Congrés de Diputats, que va de marxar. I després les comunitats autònomes, pues, dins d'aquests marges, han tingut la possibilitat d'estrenyar o flexibilitzar. Jo crec que un toc de queda a les 12, si no vols a les 11, ja el dia s'allarga i puguis mantenir un poc l'hostaleria de fora i sopar un poc més tranquil, de les 12 a les 6 de matí, a les 6 ja hi veuen, i a més quasi que són molt de matiners, on que se'n va pescar i pugui afectar, però jo crec que és una mesura prudent. I aquesta setmana passada vam tenir la reunió de coordinació, la policia local i la Guàrdia Civil, i en parlàvem, veurement, què passarà. No sabíem encara com quedaria l'estat d'alarma d'aquí, perquè mos preocupava. En xerrada molt de temes, de seguretat, i sobretot de vespres, el que havia passat en un port de Pollença, en un port de pescadors, aquesta sèrie de temes, com ho podem aturar, i estem un poc preocupats a veure què passarà amb aquesta situació. I després això ho vull lligar, que mirau que els països emissors de turistes, que al final és el que a nosaltres ens interessa que puguin venir, continuen tenint Espanya amb una font conflictiva des del punt de vista de l'enfermedat del Covid. Però què passa? Que com que els van per països, és molt difícil. Nosaltres encara tenim l'avantatge sent un territori insular que ens poden mantenir al marge. Però, clar, si tenim un índex a Madrid, per dir alguna cosa, a Barcelona, que és allà on han vist les modificacions, desorbitat, d'una manera indirecta, mos afectarà en altres, perquè miren per països, després miren per comunitats, però cada un té un sistema de funcionament distint. Per tant, molta alerta, i jo crec que tot això que ha passat de que vàrem veure ahir i avui a les notícies no és res bo i no mos pot dur més que conseqüències negatives. Per tant, d'aquí de moment, dissabte van sortir publicades ja tots els decrets de la comunitat autònoma que regulen, entre altres coses, preu de PCRs, entrades, sortides, exteriors i interiors per 15 dies, fins dia 23, però jo crec que encara estarem un mes i mig a tenir una normalitat. Lo ideal seria que entre 15 de juny i principis de juliol ja som anar retornant la normalitat, i veurem què passa també amb les vacunes. Però clar, penseu que la gent que fa això no bàsicament és gent que no està dins els rangos de vacunació. Pot trobar excepcions, però la majoria són gent que no estan dins d'aquestes franges d'edat.
Les darreres dades que tenim de casos actius de Covid són del passat dimecres, amb només un cas de Covid aquí a Pollença. Esperem que avui mos actualitzi aquestes dades na Alejandra, però
sí, aquí estan
millorat,
molt bé,
estan molt bé.
Però després mirar els altres pobles, no vol dir que tothom estigui igual. Aquí estan molt bé, però
és fàcil que envia
a Muro,
aquesta...
per exemple, que no està molt en fora, han tingut a Marcó, pobles que han estat complicats, no?
Molt bé, idò, anem a parlar d'altres temes. S'han adjudicat les obres de la reforma del camí de Coves Blanques?
Sí, ja també ja estan adjudicades. Supos que si tot va bé, ara hem de mirar a veure pues, quan poden començar, el més aviat possible. Jo crec que això és una obra que s'ha de fer a l'estiu, perquè després si plou sempre banyat, la pedra és més mala de tractar, i l'idea és que puguin començar dins d'aquest mes. I sí que jo ja he contactat amb la representació de la propietat, perquè ja ho vaig explicar, allà es veurà que hi ha un camí catalogat, però té un accés peatonal, i el que han demanat és que lògicament que se pugui fer aquestes obres, que no tindran cap cost per la propietat, que aquestes obres se facin d'una manera ben feta i que en seguretat, i que s'hi pugui accedir en vehicle per fer les obres, no? I després també haurem de condicionar, aprofitarem ja que estem allà, la senyalització i la protecció, la senyalització de perill que hi pugui haver a lo que és el polvorí, que sempre ha estat així, però no està de més que ho acondicionem, no? Perquè ningú se pugui fer mal.
Quan seria l'inici d'aquestes obres?
Jo crec que segurament seran dins aquest final de mes.
I les de les pesqueteries, que també ja estan adjudicades?
Sí, les de la pesqueteria també estan adjudicades. El que passa és que aquesta obra... a veure, ara sí que se podria començar, però jo crec que en aquest moment és més prudent, si estem esperant de què passarà en el que són el sector turístic i la restauració, si ja hem esperat tant de temps, esperar un període més o més no passa res. I la idea jo crec que seria com començar màxim dia 15 d'octubre.
Veiem també a la plana web de l'Ajuntament que hi ha exposició pública o projecte de reforma de la taverna de Jardins Joan Marc.
Això ja estava, el que és el projecte de reforma ja està, ja s'ha acabat, ja s'ha informat.
L'aprovació definitiva.
I ara hem de fer ja l'adjudicació de les obres, que també ho tenim ja en marxa. Clar, això són obretes que al final se compliquen un poc, però que s'han de començar, són petites, però no deixen de tenir la seva tramitació, igual que la parada de taxis, tot això l'ho hem d'anar posant ara en marxa.
La setmana passada, que divendres per mi, es va presentar el programa de servei d'atenció integral a domicili. L'Ajuntament s'ha adherit en aquest programa de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Aquesta presentació es va dur a terme a l'Ajuntament, hi vas assistir, acompanyat de la regidora de Benestar Social, Francisca Cerdà, el president de l'IMAS, Javier de Juan Martín, i representants d'associacions de veïns, tercera edat i gent dependent. Aquesta programa, en què consisteix exactament?
Bé, t'explico. Això, la veritat és que va ser molt interessant, molt il·lustratiu. Ja s'havia presentat al CUD i havia anat la regidora nostra, la Francisca Cerdà, i l'idea no és ni substituir ni llevar el servei d'ajuda a domicili que fa l'Ajuntament, no? Que és el que van des d'intres a les cases a col·laborar amb la gent que té qualsevol tipus d'impossibilitat física, no? Per poder tenir les seves necessitats bàsiques cobertes. Això és una de les coses que ara estan fent, no? I el que passa és que això és un servei que vol anar més allà. Vull dir, jo crec que en aquests moments hi ha un servei de persones que necessiten que potser haurien d'estar en una residència, però que no estan a un nivell tan elevat per haver d'estar en una residència. Tot ho tens. I és un servei que implementen en substitució, podríem dir, de dir no és un servei de domicili que es pot tens, com tenim ara, que és un servei de necessitat bàsica, sinó que l'extrapolen amb un temps més elevat per cada pacient. Però ajudant en aquesta gent que et pugui tenir una millor qualitat de vida, però des de que seva, no? O sigui, va sortir un vídeo il·lustratiu, perquè ja s'han fet proves pilots, a Felanitz, crec que era aquella la Ratjada, aquest de Pere, i després hi havia també qualcun altre, no sé, a Porreres també, estava molt ben fet, i s'explicava que era gent que tenia una certa validesa però necessitava un poc aquesta ajuda per acompanyar-los a comprar, per acompanyar-los a fer el dinar, per ajudar a tenir un poc les tasques de la casa, per ajudar-los a la memòria, una persona pues, que era sorda, pues, per se comunicar, però per anar un poc per mig perquè tenia aquesta por de relacionar-se amb gent. Vull dir, és un servei que jo crec que pot ser molt bo. Ja s'està fent les proves i les passes des del 2017 i serà un servei que pugui complementar el que ja està fent l'Ajuntament a través d'un servei d'ajuda a domicili i després també descongestionar a vegades o aliviar aquesta necessitat de places de residència que a un nivell lleu se poden cobrir des del seu domicili. Hi va venir Javier de Juan, ho van explicar molt bé i van tenir una comunicació tant a la regidoria com a els sectors afectats de gent gran que també ens van acompanyar, les associacions com a Fama, com també, en fi, perquè poguessin tenir això, doncs, aquests coneixements, no? I ja dic, i el que volem és que puguin començar aquí també, juntament amb les altres nosaltres serveix
ja convidarem a la regidora Ana Francisca Cerdà que mos venguin a explicar des de l'àrea de benestar social com s'ha de fer per iniciar-se en aquest programa si qualcú està interessat. Bé, canviem de tema i hem de recordar que dijous va ser un dia molt emotiu perquè es va fer aquest homenatge a Miquel Sopera. Ja tenim el pont d'en Sopera de Baró Pi de Son Grua, un acte, podríem dir, que quan dèiem va ser molt emotiu amb aquesta lectura del poema i l'escrit d'en Pere Moró. Bé, també ho saben que hi vas anar,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I saben que l'Ajuntament va donar recolzament des del principi en aquesta proposta de secció de muntanya.
Jo em vaig parlar amb en Pere Moró, me va dir que tenien aquesta intenció i nosaltres per oficialitzar-ho de qualsevol manera i donar aquesta visualització tenint en compte la col·laboració administrativa en aquest cas al Consell, però vam fer un escrit des de l'Ajuntament demanant que pont se pogués tenir aquest nom d'en Sopera en recordant-se en Miquel, no? I bueno, va ser un acte que va tenir molta assistència de la gent de la secció de muntanya, però també sobretot de la gent que coneixia i havia apreciat sempre dels seus amics, la seva família i lògicament també des de les institucions. I ara tothom que vagi a caminar a la carretera Vella de Llup pues, podrà veure passar per aquest pont i la platja commemorativa o la platja que li dona aquest nom que està posada allà en aquest pont que hi ha de vora, el torrent que es diu Torrent du Romaní, que, o sigui, que és el que baixa des de Son Grua i que connecta el torrent de la Vall de Marc.
I parlant d'aquesta zona, a partir d'aquí comença aquest camí que el veïnat de Duan Heinz anirien reivindicant la seva reforma. Hi ha qualque novetat, sabrem que s'han presentat al·legacions.
No, també vam aprofitar, ja que hi havia el director, ja li havia demanat la setmana anterior i també ja se li va demanar des dels usuaris del camí menys si resoldien les al·legacions favorablement. Presentades. La majoria d'al·legacions van en la línia de que s'elimini un pas que és amb un altre tipus de ferm i s'eliminin els pilons i se faci tot el mateix ferm asfaltat i totes les al·legacions, tant de veïnats com les de diversos partits polítics com les pròpies de l'Ajuntament han anat amb aquesta línia, no? I així, és, si el que volem un poquet és això, que ja se resolgui aquesta situació el més aviat possible, però que s'acceptin les al·legacions, perquè era un projecte que no agradava a ningú. Jo suposo que Podem va presentar aquestes al·legacions seves fent una cosa mixta, però perquè de la conselleria diguéssim, vulgarment són dos seus i no han frotat-se tant, però jo crec que l'ideal seria que tot i que se matisàs damunt un ferm o dos tipus de color per pas peatonal o pas de vehicles, però quedàs tot en la mateixa textura i també s'eliminassin els pilons que no deixen de ser un perill.
Canviem de tema. L'Ajuntament va publicar una nota de premsa la setmana passada sol·licitant per segona vegada la necessitat urgent de construir una nova parada d'autobusos en un municipi, concretament en un solar de Can Bac. Segons aquesta proposta, la nova parada d'autobusos s'ha de construir, com dèiem, en un solar de Can Bac, ja que a la zona on es troba l'actual, carrer Cecili Matel, el proper mes de novembre començaran les obres del nou PAC en aquest solar de Can Coní. Aquí també hi ha hagut reaccions per part de l'oposició, concretament Junts Avançam, va publicar també un comunicat, diuen des de la coalició progressista, demanen públicament al Batle que convoqui una reunió amb tècnics i portaveus municipals per donar tota la informació sobre els futurs usos del solar rústic de Can Bac adquirit la passada legislatura. Ha convocat aquesta reunió també?
Però jo és que a vegades crec que veig que això s'han quedat tots sols, que els altres partits de l'oposició han tingut bastant més de seny que Junts Avançam, que està a la deriva ja total en segon quin temes. Jo la sensació que tenc és que en el final l'únic que fan és posar traves a qualsevol cosa que fa l'Ajuntament que vagi relacionada amb el govern, perquè allà de dins Junts Avançam, que els té col·locats allà de dins, que té en Toni Llanes allà de dins, assessor d'en Mengol i en Campomà, que fa feina de molta de feina com a diputada, però que en el poble de Pollença encara no li han vist cap tipus de suc, més que fer denúncies cap als regidors, però cap res de cap participació positiva en res. I ara, que ja és quan un tema que ja s'ha debatut una moció, o sigui, un partit que reclamava sempre que les mocions eren la base del funcionament, se debata una moció i s'acorda i se diu que s'ha de fer això allà, que hem d'anar a discutir més, que hem d'anar a marejar a Maria per la cuina, anem a començar a fer feina, que és que si no les coses després no avancen. I clar, jo vaig anar a veure el Consorci de Transports, ja hi havia anat feia 3 mesos, ell torna i em diu que no ha mirat res, em vaig a Carreteres i Carreteres em diu que si el Consorci no li envia una proposta no pot fer cap tipus d'adequació de l'accés, ni pot fer res de tot això, i aquí estan pendent d'una altra administració on Junts Avançam hi té molt bo, forma part d'aquest govern de la Comunitat Autònoma i del Consell, i la veritat és que jo no ho entenc. Vull dir que hem d'anar a debatre quan ja han debatut una moció i hi ha un acord d'una moció de fer un pàrquing. I a més, el Consorci m'ho diu, escolta, sí, tot això que dius tens tota la raó, hi ha més línies, hi haurà més freqüències. lògicament els veiem bé, quan nosaltres ja vam proposar en el seu moment, ja, ja fas un tros de solar de Canconí per poder fer això, però bueno, ja, ja no en parlen pus. Els agradava molt més, però em diuen altres com a administracions, però ja no mos posen d'acord. Muy bien. Ja li vaig dir que ara mateix era una qüestió que la tenia totalment perduda. Vale, idò. I a partir d'aquí, ara s'han de poder fer feina al consorci. L'Ajuntament té el terreno. L'Ajuntament està fent feina per modificar el planejament i per tenir-lo enviat. L'Ajuntament té l'accés des de la carretera, però no podem, jo no tinc clar és que realment hi ha una voluntat per part de Junts Avançant, del PSOE, de voler fer coses per Pollença. La meva sensació és que és 0-0-0, que hem d'anar aquí a debatre res, ja ho han debatut, ja n'han parlat, és que moltes coses les feien sense debatre-les, i aquesta que la debatem, ara quan deman la celeritat, ve totalment aturada. Jo crec que això és realment totalment fora de lloc. Contrasta, perquè a vegades també tenc que ser franc, tenc que a vegades quan se li ha de donar una editada de mel, qualcú se li ha de donar, jo podem a vegades a les seves conselleries que representen en un consell i en un govern en les del grup de polític de Podem, pues, a vegades si hi ha qualsevol cosa important telefonen un responsable d'aquí, que és en Michael Müller, i ell ha tingut sempre una col·laboració, podem discrepar, però ha tingut una col·laboració exquisita. La setmana passada hi va haver un problema a la Conselleria d'Indústria. Hi vaig esperar un problema, en 10 minuts ja havien tornat a parlar i el problema estava solucionat. A vegades en temes de la Conselleria d'Agricultura, del Consell de Mallorca en carreteres. Pot discrepar d'un punt i pot no estar d'acord, però com a mínim, la meva deferència és dir-li ell, perquè són un representant del seu color polític, i jo tinc una resposta positiva. Allà de sa, vaig comandant en Toni Cànaves per venir en aquesta reunió del consorci, i no, i me'n compten aquest mateix rotllo, que ho hem de debatre, hem de fer juntes de portaveus. Això no, ja discutirem altres coses, però això ja ho hem discutit, que hem d'anar a discutir més, i a més el vostre vot està favorable, doncs ja està. No vols acompanyar i no vols ajudar a que Tarragona és quina una feina ben feta al teu poble, doncs ja està, allà tu.
També, en aquest cas, l'oposició en bloc aporta més informació a l'oficina antifrau en relació a la vacunació de la regidora de Benestar Social i també les PCRs de l'Avala. Diu que fa 2 mesos i mig varen presentar la denúncia davant l'oficina antifrau sense cap resposta, destacant també que bé, ara demanen que se'ls informi de l'estat d'aquest expedient, de la investigació que s'està duent a terme, recordant, diuen que varen ser els primers i gairebé únics en interpel·lar l'organisme perquè investigui aquests casos de vacunació en càrrecs polítics. No sé si teniu qualque informació.
És que aquí també, aquí on volia anar, l'única feina que faran a Joana Campomà dins aquesta legislatura per al seu municipi, en el qual també cobra com a regidora de l'oposició, des del seu càrrec de presidenta de secretari de la mesa del Parlament, instar tot el dia en aquest òrgan d'antifrau, a l'oficina antifrau, a treure tot això. Jo estic a disposició d'ells, ja me demanaran el que vulguin, en Jaume Farc, que és el seu responsable, que mos demani el que vulgui l'Ajuntament, i no han aportat res més, vull dir, ja tenen el que varen demanar com a informació reservada, ja els hi han passat, i què volen fer? Perquè ells varen crear aquest organisme i ara després els hi ha molestat que puguin investigar gent del propi PSOE. I aquesta situació, que la que va viure la regidora de Pollença i el regidor també de l'Ajuntament de Mou, totalment en la mateixa línia, jo vull veure que també li demanin al Partit Socialista que investiguin un regidor de Mou, que no tenen res a dir, perquè crec que va fer les coses tan ben fetes com els van fer nosaltres. Segurament, com he dit sempre, molt mal comunicades. Això és el que passarà a la història, pues una persona que, en el final, les que tenen un sou més alt i més elevat d'aquest ajuntament, en diferències amb es creix amb qualsevol altre, molt més, i jo crec que les col·laboracions en el seu municipi, si un se presenta per batlle d'un municipi o per regidor, és tenir col·laboracions positives i per dur coses que després tu te'n puguis sortir orgullós del teu càrrec que has tingut a un altre organisme públic del mateix govern quan te puguis passejar per grimpollens. Jo quan ja no n'he tingut d'aquest càrrec, doncs m'he dedicat a fer la feina d'aquí, però m'ha agradat quan, com quan t'he explicat davant, he anat a acudir a qualcú, encara que fos d'una altra representació política, i t'ha donat una mà.
Canviem de tema, ja arriba un any més la Challenge Volta a Mallorca, aquest esdeveniment esportiu de primer nivell i participen els millors ciclistes del món. Aquest any, dissabte concretament, l'arribada de l'etapa Port d'Andratx, Mirador d'Escolomer, serà la meta, sí, en un mirador. Bé, vares anar, Tomeu, a la presentació, juntament amb la presidenta del govern, Francina Armengol, i també el pollancí Joan Serra, recordem que és l'ex-president, sí, de la Federació Espanyola de Ciclisme.
Vaig estar molt content de veure'l-lo perquè ens vam fer una foto, també ens va acompanyar el regidor, l'Andrés Nevado, i fèiem aquesta prova que ja teníem pactada l'any passat, que seria Andratx-Pollença, i l'any passat era Pollença-Andratx, i enguany és Andratx-Pollença, i l'arribada mítica en un mirador del Colomer. I és una prova que es veurà que ara enguany se fa en un mes de maig, abans se feia sempre dins un mes de febrer, però ens donarà aquesta part promocional, i d'altres la volem, lògicament, per un tema de fomentar l'esport, però també per la part que ens correspon, en el sentit de poder tenir dins el nostre municipi una imatge cap a l'exterior a través de les cadenes que hi ha, Eurosport, 24 Hores, Teledeporte, tota la promoció que se pugui fer a l'exterior de Mallorca i de Pollença amb aquesta associació del cicloturisme, que és un turisme molt important i que a vegades molt molesta un poc quan van per les carreteres, però no deixant d'enyorar-lo bastant ja a dia d'avui, i vàrem voler tornar a col·laborar amb el que és la Challenge amb aquesta etapa amb aquestes dues etapes d'arribada i sortida a Pollença, i enguany amb aquesta arribada que és dissabte i que passarà per Pollença, que tothom podrà venir a veure i disfruti de veure aquesta arribada. I vam coincidir allà amb en Joan Serra, que és pollancí i que molta gent ja el recorda, perquè és de Camp Blai, de la Llep Blai, d'Ula Cajo Blai, i sempre estava
que viu a Campos.
Està a Campos, però ara de fa molts anys, però a ell li agrada molt i ve Pollença, i quan te vaig veure, pues, sempre molt saludam i vam aprofitar fer una foto, i ell va ser d'on que vam començar la Challenge, i a més ha estat president de la Federació Espanyola i la Federació Balear de Ciclisme, i segurament dissabte també, si pot, me va dir que vendria a veure l'arribada, no? I ja dic que és un event que és per, jo crec que nosaltres hi hem de ser per promocionar aquesta la part turística i deportiva de Pollença amb una prova internacional com la Challenge.
Anem a xerrar també d'activitats culturals, com per exemple, tot i que no és a Pollença, però és d'un pollancí, no? L'exposició Refugis d'Amor i Oferiment de Joan Bernat Sara és a Inca, després de molt de mesos aquí. Ara la mostra d'aquest artista pollancí viatja per diferents punts de Mallorca. Vares assistir també en aquesta presentació a Inca, Tomeu?
Sí, bueno, com era part de l'exposició que havíem tingut aquí,
no?
No tota, però hi havia una part que havíem tingut aquí, i això sí que bueno, me feia il·lusió, pues, me va agradar veure com havia quedat també dins Inca, i sobretot a part d'estar en un centre d'un poble, pues, on jo convido a anar-hi, crec que és en un convent de les monges tancades de Sant Bartomeu, per mi se diu, que està dalt d'Inca, no? I allà també té una vista espectacular, el que és tot un reier, i després també a la vista a la Serra Tramuntana. I aquesta exposició continuarà diumenge aquest o l'altre, no me'n record, continua també a Mancó, i ja arribant a Lluc. Per això se diu Camí de Lluc, d'Inca, perdona, Mancó no, a Saua, d'Inca, Saua,
Saua, Caimari, Inca,
Caimari i Lluc. I bueno, i la gent també un altre atractiu més que han tingut fins ara fa molt poc, ja l'hem vist a l'escalonada, i ara tornant a veure l'imatge de l'escalonada tal com estava. Però bé, crec que ha estat un atractiu més i una manera d'impulsar més a Pollença de cara a l'exterior, a la generalitat que va tenir en Joan Manasso, ja ha tingut per fer l'exposició de l'any passat de dins el claustre, de dins l'Iglesi del Roser i de tot el que és l'escalonada.
Hem de destacar també aquests 100 anys de l'arribada de les missioneres del Sagrat Cos aquí en el nostre municipi. Diumenge, la missa, la parròquia i les 12 va ser motiu d'aquesta arribada, i després se va inaugurar l'exposició 100 anys de presència i servei de les missioneres del Sagrat Cos.
Sí, ahir va ser només una missa una missa major, molt bé, molt emotiva, on durant la missa, després de la missa també va haver un petit concert d'alumnes de l'escola de música, que en tant ho van fer molt bé. Després hi va haver una glosa que havia fet una monja d'aquí de Pollença, Masqueró, que és de Manacor, i després vam anar a fer l'inauguració, que estarà oberta de tot l'estiu, de la fins a només d'agost, d'aquesta exposició que està a la capella del carrer Mallorca, no? Del convent de les monges. I aconsello a tothom anar-hi, i m'agradaria que se pogués veure en tranquil·litat, perquè a més vull agrair també en Mateu Cerdà, ja ha estat l'organitzador ja de tots aquests actes, però també especialment de l'exposició. I pots veure, clar, suposo que molta gent que ha anat a escola allà hi voldrà anar i ho voldrà veure, i voldrà veure com era un poquet l'abans i després. I la veritat és que tot va ser uns actes molt reduïts per el Covid, però molt emotius, i convida tothom a que pugui passar per comprar el convent de les missioneres i pugui veure aquesta exposició i un record de lo que era una escola abans, i de tot, sobretot de recordar i reconèixer tota aquesta feina feta aquests 100 anys a Pollença, en tots els aspectes, l'aspecte sanitari, l'aspecte educatiu, l'aspecte cultural, l'aspecte assistencial, en tots els aspectes que s'han de recordar, i sobretot també s'han de reconèixer, perquè ha fet un gran favor aquesta comunitat en el poble, també hem de recordar en el Puig quan hi estaven, en fi, que n'han de fer esment amb molts aspectes.
Tomeu, aquest divendres se presenta l'exposició d'estiu de l'Iglesia del Convent.
Sí, sí,
ja mos pots avançar, encara no han donat aquí a la ràdio cap notícia d'això.
No, va, si
encara
això en Guin Andreu explicarà. Venga, bé, sí.
Mirarem si poden donar aquesta presentació en directe.
Divendres farà la presentació, la volem avançar. La idea és poder avançar perquè tingui també aquest atractiu turístic. Pensaró,
que s'inauguri més bé, que normalment era juliol.
En juliol, segurament, per la fer dins el juny, si podem abans de Sant Joan.
Bé, de no deim encara qui és.
I
deixam.
Deixarem la presentació. Venga. perquè creï un poquet d'expectativa.
I crec que ja passam en els comentaris i preguntes dels oients. Com està el tema de les concessions de les plages, Tomeu? Tot i que, si encara no ens han fet arribar oients queixes de que, tot i que si encara no s'han donat aquestes concessions, per què l'Ajuntament no prepara i comença a desentar les plages? Ha fet molt bon temps, bueno, hi va molta gent, estan en molt mal estat.
No estan en tan mal estat.
Ahir ja vaig anar a Formentor i t'he de dir que la platja està molt bruta, l'arena.
Bé, però vull dir que mal estat, jo puc entendre que la gent no vegi les imatges. Lògicament hi ha hagut una incertidumbre fins ara, perquè no sabien ni com hauria d'estat d'alarma, ni si se pot treure el concurs, ni Costes mos ha remès la definitiva fins fa prop de 15 dies de lo que se pugui treure. La idea és que dins aquesta setmana ja surtin tots oplets, exposició, o dir, tots oplets i les licitacions d'exposició pública, per tant, ja se puguin presentar tothom, i la idea és que entraria a partir de dia 15 de juny aquest tema estigui ja adjudicat, no? Això seria
totes les concessions,
totes les autoritzacions temporals que se puguin demanar. Després, per un altre costat, sí que és vera que nosaltres ara el que hem de fer és començar a assentar una miqueta les plages, i si lògicament també és vera que hem passat de tenir la setmana passada un fred que pelava, una temperatura que s'han anat puntualment a 30 graus i ha tornat ara una certa normalitat.
Aquesta setmana ha estat tothom a la platja.
En el Port de Pollença, la platja de Tabarals està bé, i ara començarem a assentar un poc. També ja tenim un servei de socorristes en marxa, i si s'han de fer actuacions puntuals de neteja, pues també se faran, no? Això s'ha de fer ben fet, però, però en fi, jo crec que lo més important és en aquest cas tenir la prudència perquè no traïm per un any, sinó que traïm per 3 anys, i totes les mesures Covid s'han d'incorporar a qualsevol tipus de plet.
Pregunta d'oient que te la faig a nivell personal. Com t'he dit abans, ahir vaig anar a Formentor i 2 hores d'aparcament, 8,50 €. Això no se pot negociar un preu per residents a un preu per ara, que estem a temporada baixa i pràcticament no hi ha ningú?
Bueno, más o menos, jo ho toc caríssim. El que passa és que qualcú que
no se'n vagi... No pot demanar
qualcú que
se'n
vagi aparcant un part de la mà, a Palma, i fa no fa, ho dic perquè jo divendres, si vaig aparcar per la Challenge, que vaig estar una horeta, me va costar quasi 5 €. O sigui que, i en Andrés, que va arribar un poc antes i se'n va anar en jo, n'hi va costar 8. O sigui que és el mateix preu que l'apartament d'un part de la mà. No és que vulgui ni defensar.
Sí, però clar, dir-me, pollen, si no podem anar a Formentor.
No, però és que jo no som de Palma, però un de Palma, quan se'n va aparcar un part de la mà, paia exactament el mateix que jo, que som de Pollens. O sigui, tot això no se pot fer, perquè al final... Tu, és una activitat, és igual que si tu me diguessis, molt bé, jo me'n vaig a dinar en un restaurant que sigui, és igual, no em porta a fer gent publicitat, i quan ja som pollensí tenc que pagar la meitat. És exactament el mateix. El pàrquing de Formentor té una llicència d'activitat, i la llicència d'activitat li permet picar unes tarifes i a partir d'aquí paga uns imposts. Això és exactament...
Sense diferenciar temporada baixa i temporada alta, ni Covid,
no,
ni res.
És que això no són nosaltres, això nosaltres no ho regulam, això... A millor, si hi hagués Podemos, ja, ara ja no hi ha, ho fa tot un de l'intervencionisme, i era en Iglesias, pot seguir fent, però això és un mercat. Tu te'n vas a menjar un entrecot i un puesto te costarà 30 i un puesto te costarà 20. I no, però no perquè siguis de Pollença o perquè siguis de Sa Pobla o siguis del Cudi te cobren menys. Això és exactament el mateix. A partir d'aquí, una altra cosa és que després això fos un aparcament que fos una concessió. I si fos una concessió, llavors tu sí que pots posar una limitació. Igual que el que hem explicat antes, les amatges tindran un preu. Nosaltres no podem deixar l'IBE al bedri o peu. Quan feia l'estudi econòmic de la concessió de costes, dèiem, les amatges poden tenir un preu màxim de tant de dobbers. Si el volen posar més baix, el posaran baix. Però les amatges seran així. I aquí hi va un estudi econòmic. I això és exactament el mateix. Tu pots tenir una concessió d'un espai. Jo puc tenir una concessió d'un xiringuito allà on sigui a plaça, però si és per vendre gelats, el pagaran per l'ús del sol, però no li direu els gelats com els han de vendre. Això està subjecte a una llei de contractes i a la pròpia administració. Pues no, això de que ho pollen cins, nosaltres en temps posàvem clàusules d'aquestes i el tribunal ja ens van fer dir. El pollen cins no són millors que el de Sa Pobla o el de Muro, que aniran a Formentor. Legalment no se pot fer. Una altra cosa és que pugui ser més de justícia. Una altra cosa és que després l'empresa pugui dir, bueno, pues, en els residents pues, li puc fer un descompte. Però això ja és un tema particular. No, l'Ajuntament no demaneu que reguli, el que no pot regular. Ja en feim de coses per després fiquem-nos a les que no mos corresponen. I me sap greu, això.
L'hotel sabem que té 2 anys de previst de reformes, ho vas de les plages i tot això, sabeu si obriran i donaran aquesta feina a treballadors?
Una part d'aquests estan pendents també d'aquestes autoritzacions de costes que els hi varen denegar, de més costes una altra administració que en tenim poquet ajuda del Partit Socialista perquè mos ajudi a intervenir amb ells, però que ara estan en recurs per poder tenir les terrasses i puguin tornar a obrir. Jo crec que sí, la idea és que el bars, si hi ha activitat, puguin tornar a obrir. I després també les amatges, que realment aquestes surten a concurs públic.
Molt bé, doncs ja mos passam de les 11 i 8 minuts. Si tot va bé, avançam-nos i ens aquest dimecres de 7 a 8 tindrem tertúlia de polítics aquí a la ràdio.
Exacte.
Molt bé, doncs molt bé. Bona
Vinga,
setmana.
Pues, bona setmana i sobretot a la gent, els que han començat a xerrar en el començament del programa, que vagi alerta i que no faci, hem de ser molt, 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 molt prudents.